I després de repassar l'actualitat de l'Ametlla de Mar, anem ja cap al Club de Gastronomia, ho hem avançat al sumari. Avui volem parlar sobre el veganisme, sobre la moda vegana. I a més, després de parlar d'arrossejats, de parlar de peix de la Llotja aquest passat cap de setmana, aquestes darreres setmanes, a mi em costarà una mica fer el canvi de xip i parlar sobre fruites, verdures i hortalisses. Roser Martí, dietista nutricionista d'aquí del Sempre amb tu, benvinguda.
Hola, bon dia.
Me costarà una mica perquè, clar, és molt temptador tot això, però hi ha moltíssima gent que ha deixat de costat totalment el, diguem-ne, ser omnívor i s'ha dedicat única i exclusivament a menjar, com dèiem, fruites, verdures i hortalisses. I això està a l'ordre del dia.
Sí, cada vegada hi ha més gent que s'està dedicant a canviar la seva alimentació. Realment, bueno, tothom pensa, ui, els nutricionistes i dietistes esteu d'acord en això. I realment, doncs, molts pocs estem d'acord amb seguir una dieta estrictament vegana.
I ens deies, fa unes setmanes, i això també està passant de pares a nens, i això pot comportar perills, entenc, també, eh?
Sí, hi ha nens, per exemple, de 3 anys o de 2 anys que els pares et diuen, no, jo vull que el meu fill sigui vegà, i llavors et trobes amb nens amb dèficits de B12, amb problemes de creixement perquè els hi falta vitamina D, bueno, amb multitud de problemes per culpa de que el pare s'ha encapritxat en que el sigui vegà. Jo no ho trobo malament, però realment crec que li hem de donar que el fill decideixi per ell mateix.
Doncs
quan sigui més gran.
Nosaltres el que anem a decidir és començar el Club de Gastronomia avui parlant de la moda vegana. Per moltíssimes raons diferents i totalment lògiques, algunes persones decideixen fer un canvi a la seva alimentació. Un canvi que passa per deixar de menjar productes d'origen animal i concentrar-se només en aquells que són d'origen vegetal. Parlem del veganisme, de ser vegà. I dic això de lògic perquè els raonaments moltes vegades poden donar convenciment, però la realitat després ens trobem amb una sèrie de problemes nutricionals que hem d'anar solventant al llarg del camí. Avui ens volem fixar en què és això de ser vegà, què és el que suposa, què és el que representa, en la moda que s'ha convertit, en les dietes que són totalment veganes també, i amb alguns dels problemes que es poden trobar les persones veganes. No només pròpiament, amb problemes de certes vitamines que els hi manquen també, com dèiem, en posar, diguem-ne, els infants en creixement també en aquesta mena de dietes només amb fruites, amb verdures i amb hortalisses. Roser, dèiem que ser vegà al final és menjar només fruita, verdura i hortalisses.
I llegums.
I llegums.
Fruits secs. Val? Llavors els llegums ens aportaran la proteïna que no consumirem amb els productes d'origen animal.
Però evidentment serà una proteïna vegetal.
És una proteïna vegetal que no té res a veure amb la proteïna animal, però bueno, necessitarem suplements. També hi ha altres tipus de persones que fan dietes vegetarianes, que serien les ovolacto-vegetarianes, que mengen ous, làctics i tot el que són vegetals, fruites i llegums. Val? Aquesta jo la recomano en la gent que realment us vulgui deixar de consumir carn i peix. És una dieta que té l'aport proteic d'origen animal de l'ou i que realment, bueno, no caldria cap suplement en aquest cas.
Perquè això seria, potser, ser vegetarià o no?
Sí.
Seria ser vegetarià, és a dir, aquella persona que no consumeix ni carn ni peix, però sí que consumeix productes que surten dels animals.
Ous i làctics.
Ous i làctics, no? Derivats, diguem.
Sí, això es considera que estàs dins d'una dieta vegetariana.
Molt bé.
Val? El que no es considera vegetarià és el que et diu, jo no menjo carn, però després es fa un bocadillo de chorizo. Això sí que no es considera vegetarià, simplement
tampoc, no?
Traiem la carn i ja està. Llavors hi ha altres dietes d'estes vegetarianes, tipus la macrobiòtica, val? O la frugívora o la crudívora, que només estan ingerint aliments en cru. Bueno, aquí hi ha una sèrie de mancances nutricionalment i realment, tant si és la vegana com aquestes tres que hem dit de macrobiòtica, frugívora i crudívora, calen suplements.
Més enllà de les qüestions potser directament relacionades amb les creences personals, al final, persones que diuen jo no vull menjar ni carn ni peix, també hi ha aquelles persones que decideixen fer un canvi en la seva forma d'alimentar-se. A més, això ho hem vist molt recentment, ho veiem per televisió, ho veiem a través de les xarxes socials i d'internet, amb persones que diuen, jo, per exemple, deixo de menjar carn i si menjo molt, molt, molt poca, només un pocs cops a l'any. Potser menjo peix per aportar aquesta proteïna, pot ser una mica animal, però menjo molt, molt, molt poca carn. I en canvi em centro molt més en la verdura, no? També amb els llegums, amb els fruits secs. Això també ho estem veient, i al final és anar a poc passant cap a aquest veganisme que parlem de potenciar, potser, o de donar-li més importància a la part vegetal que no pas a la part animal.
Sí, això sí, això no representaria cap problema de salut perquè tenim la ingesta de la proteïna animal. O sigui, això perfecte. A part del que hem dit de la religió o de creences, molta gent també es passa al veganisme pel tema de una qüestió mediambiental.
Uh-huh.
Val? Penseu que produir 17 quilos de cereals seria com... Necessitem 17 quilos de cereals per fer un quilo de carn. Val? Per tant, això mediambientalment doncs, afecta.
Uh-huh. Per tant, centrem-nos. Va, anem a parlar sobre els vegans en si. Canvi, per tant, de rutina. Només mengem, com dèiem, aquests aliments, tots vegetals. I a nivell de dieta... Podem fer-los cuinats o podem fer-los en cru, al final. Uh-huh. Podem posar una cocció o podem fer-los en fred, en cru. Uh-huh. Varia molt l'aportament de vitamines o de nutrients a l'organisme en funció d'una cosa o d'una altra?
A veure, si menges tots els productes en cru, doncs l'aport de vitamines és major, perquè no hi ha una acció de la temperatura ni de la cocció de l'aigua, llavors no es dissolen en l'aigua, però... tampoc no és una cosa de dir rellevant en aquest cas, val? Perquè aquestes vitamines, si tinguéssim un excés, les vitamines que es dissolen amb l'aigua o amb la temperatura, si tenim un excés l'eliminem per orina. Per tant, no és una cosa rellevant de dir uh-huh. vaig a fer vegetarianisme o ser un vegetarià crudívor a ser un que menja els aliments cuinats. No, uh-huh. no hi ha diferència.
No hi ha diferència en aquest sentit. Uns aliments que, per norma general, presenten una sèrie de característiques, o veiem una sèrie de característiques. Hi ha molts que sí que fan una alimentació molt, molt clàssica, però cada cop més estem veient plats creatius de cuina creativa amb només productes vegetals, però que venen acompanyats, sobretot, d'espècies o venen acompanyats d'elements que donen una potenciació de sabor per tal d'emmascarar, potser, la verdura en si mateixa. Això ho estem veient a molts restaurants ja, que veiem productes mm-hmm. exclusivament o bé vegetarians o bé vegans.
Sí, 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 inclús li afegeixen moltes espècies, que has dit, perquè, clar, hi ha productes d'origen vegetal que es manipulen, tipus el tofu, el tempe... Tot això té un sabor una mica... Has de saber-ho cuinar molt bé i has de saber posar molt bé les espècies perquè realment té un sabor una mica... Bueno, no té sabor, no estem acostumats a aquests sabors. Si potser quan naixem ens acostumen a aquells sabors, vale, però no el trobem bo. Llavors ho hem d'emmascarar una mica en coccions o en espècies. I com que avui en dia està de moda la cúrcuma i el gengibre i tot això, doncs... Molts productes d'estos...
Aquestes aromes potenciadores i sabor.
Sí,
Entenc també que, per exemple, el tofu, que això tots ho tenim més o menys al cap, això al final que agafa és el gust del que nosaltres li posem, no? Mm. És un potenciador de sabor, no? Per tant, si li posem un gust a alguna cosa, allò ho anirà agafant. Mm. Entenc que les dietes que se segueixen o les formes de menjar que se segueixen, i més si pretenem fer una dieta vegana o vegetariana, són molt estrictes.
Els vegans, sí. Els vegans és una dieta molt estricta perquè, clar, res de ous, res de làctics, res de carn ni peix, val? Per tant, és tot... l'única proteïna que tenen és a partir del llegum. Clar, el llegum que nosaltres coneixem són gentilles, cigrons i fesols. Però, clar, se'ls hi queda curt perquè realment això n'han de menjar cada dia dues o tres uh-huh. vegades. Uh-huh. Llavors han de tirar de productes tipus la soja, el tofu, el tempe... el miso, que seria una pasta de soja, uh-huh. val? Diferents varietats de gentilles, que n'hi ha les roges, val? Les pardina, bueno, les verdetes... Llavors, has d'anar tirant de varietats, perquè és que si no arriba un moment que t'avorris molt, és cansat.
Uh-huh. Entenc que aquesta varietat, que és, entre cometes, una mica limitada, sí que podem posar-hi molta creativitat en la forma de cuinar-ho, suposo que acaba definint una sèrie de característiques claus de cadascuna de les persones que són veganes o que són vegetarianes referents a les seves condicions personals, les seves condicions físiques de salut, perquè evidentment no aportar una sèrie de proteïnes animals siguin més bones o siguin més dolentes, no entrarem en aquest debat, però entenc que generen una sèrie de qüestions. Entenc que primer que tot, tema de pes, suposo.
Sí. s'ha vist que les persones veganes o vegetarianes tenen menys pes, la pressió sanguínia la tenen millor, el sucre el tenen molt millor i el colesterol també el tenen molt millor. Val? Però simplement és una qüestió de que tampoc no estem aportant dins d'esta dieta greixos. Val? Perquè, clar, el greix d'on els hi ve? No els hi pot vindre ni de l'ou, ni dels làctics, ni de la carn, ni del peix. Per tant, el greix animal no ens farà augmentar, el greix vegetal no ens farà augmentar el colesterol, no ens farà augmentar de pes. Per tant, és una situació que és normal que aquelles persones tinguin aquestes característiques.
Però per contra, què és el que ens falta? Què és el que manca de vitamines, de proteïnes, d'hidrats, del que sigui referent a una persona vegana?
Vale. Una persona vegana sempre, sempre, sempre s'ha d'acabar suplementant. Sempre. Hi haurà gent, a vegades et ve un vegà i et diu no, jo no em suplemento. Doncs, vale, ara no, però d'aquí 6 mesos et tocarà suplementar. I si no és d'aquí 6 mesos, serà d'aquí un any. Llavors, sempre ha d'acabar suplementar-se amb vitamina B12. Per què? Perquè no hi ha cap aliment que sigui font de B12. Hi haurà algun aliment, però molt poquetes quantitats, o sigui, com si no tingués res. Per tant, sempre ha d'ingerir B12.
Que la B12 la trobaríem a les carns, podríem dir?
Sí, però és que és molt poqueta quantitat. És molt, 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 molt mínim. Llavors, un vegà sempre hem d'anar amb B12. Per què? Perquè ens ajuda a tot el que és el desenvolupament del sistema nerviós. I això, sobretot en infants, és molt important. També en el tema de la salut cardiovascular intervé la B12. I, per tant, és importantíssim que tinguéssim sempre B12. I una altra cosa, majors de 50 anys sempre s'han de suplementar en B12 de més. Vale? Depèn de quina situació estem, si estem en embaràs o en lactància, que també hi ha persones embarassades que són veganes. Val? Doncs li canviarem la dosi, però sempre ha de tindre B12.
Molt bé.
I una altra cosa molt important, que en tema d'alimentació vegana se fa, és el consum d'algues. Val? És una altra font de proteïna i de vitamines que els estem donant a aquella persona. Però hi ha moltes algues que el que fan és que bloquegen la B12 que nosaltres ens estem menjant a través d'un suplement. Per tant, cuidado quan mengem algues, perquè no estem absorbint tota la B12 que ens estem prenent realment amb una pastilleta. O sigui, que les algues ara ja no estan tan de moda i no són tan, ni tan bones, diguem.
Cal estar en compte i saber quines són les propietats que tenen. Si algú que ens escolta diu jo per això em vull animar, em vull posar-me en este món de provar doncs una dieta diferent, una dieta que estigui més basada en productes vegetals, començant potser pel món vegetarià i potser algú també que ens escolta des del món vegà, què és el que podríem recomanar-los-hi per... com a consells, com a una llista de...
Una llista de coses.
De consells, sí.
Bueno, primer de tot, consumir més de 5 racions de fruita i verdura al dia, val? Tindre molt clar que durant el dia també hem de consumir 3 racions de proteïna, clar, seria proteïna vegetal, i aquesta proteïna vegetal la traurem del llegum, de la soja o de la beguda de soja i de les fruits secs, val? Per tant, sempre 3 racions. Prendre també aliments rics en vitamina C, que això ho aconseguirem amb les fruites i les verdures. Per què és molt important la vitamina C? Perquè ens ajudarà a absorbir el ferro, val? El ferro i el zinc. Llavors, si estem ajudant amb la vitamina C a absorbir ferro i zinc, millorarem tot el tema dels nostres dipòsits corporals. Val? Una altra cosa molt important és que les persones veganes s'exposin al sol pel tema de la vitamina D. Val? Sabem que la vitamina D ens ajuda, gràcies al sol, a que sigui utilitzada per l'organisme.
Molt bé.
Val? En nens, moltes vegades s'han de suplementar. I en adults, o en gent vegana, a vegades trobem èpoques de l'any que tenen falta de vitamina D. Per què? Perquè no estem tan exposats al sol com a l'estiu. Val? Llavors hi ha molts estudis que et diuen de l'octubre al maig hi ha dèficit de vitamina D. Per què? Perquè no sortim tant al sol. Val? Llavors això és molt important, estar suplementat en vitamina D. Productes integrals i cereals integrals per l'aport en fibra. Penseu que com que no ingerim greixos, necessitarem més fibra per a poder anar millor al lavabo. Val? Un altre consell seria, per exemple, controlar molt tota l'alimentació a través d'un dietista nutricionista, sobretot al començament. Val?
Per evitar, diguem-ne, entenc,
dèficits nutricionals
i problemes posteriors amb els nostres propis organismes del sistema digestiu, per començar, per una adaptació, diguem-ne, fàcil del nostre organisme, que estarà acostumat a proteïnes animals i que li fem un canvi d'avui per demà a només proteïnes vegetals. Això sense entrar en la resta dels organismes del nostre cos, de l'aportament de nutrients. Vull dir que evidentment, primer, el qui més se'n ressentix és el nostre aparell digestiu, però potser, posteriorment, ho veiem en altres parts del nostre organisme.
Sí, i que a més, al començament el que hem de tindre molt clar són les quantitats, sobretot la quantitat de proteïna que estem ingerint. Llavors, una persona que és vegana, la quantitat de proteïna serà un gram, o a vegades inclús més, depèn si és esportista o no, un gram per quilo de pes i dia. Val? Per tant, si una persona pesa 60 quilos, necessita 60 grams de proteïna al dia. Val? Clar, la proteïna no és agafar 60 grams de cigrons, per exemple, o d'un llegum. Uh-huh. Val? Dintre d'aquells cigrons hi ha menys quantitat de proteïna. Per tant, s'han de fer uns càlculs que siguin adequats per a que realment tinguéssim la proteïna que necessitem, perquè si no l'únic que farem és que hi hagin dèficits. Uh-huh. Una altra cosa molt important és l'oli d'oliva, val? Sempre, per amanir, per cuinar, i suplementar-ho també amb una miqueta de nous, val? A nous que ens emportarà els omega 3, 3 o 4 nous al dia, o llavors, que ara està molt de moda el tema de consumir llavors, doncs també podríem consumir llavors.
Podria ser també un complement important. Roser, abans dèiem, això, persones adultes, doncs, cadascú és lliure de fer el que vulgui, però, evidentment, quan parlem de nens, s'ha d'estar molt en compte del que fem, perquè al final el creixement d'un nen, d'un infant, és molt important i cal aportar-li tot el que necessita d'entrada ja perquè pugui fer el seu desenvolupament, el seu creixement correctament. I abans ens deies, hi ha molts pares i mares que decideixen també passar la qüestió vegana, la moda vegana, als seus fills. Tampoc entrarem a debats, perquè hi hauria moltes opinions al respecte i cadascuna doncs, amb el seu raonament, però sí que és veritat que si hi ha aliments i hi ha una cadena, diguem-ne, d'alimentació, és per alguna cosa i, per tant, caldria seguir-lo una mica, no? I que, almenys, en la part infantil, mantenir, diguem-ne, el consum tant de part animal com de part vegetal.
Sí, que si volem fer que aquell nen no mengi carn ni peix, doncs, vale, podríem fer una dieta que sigui ovo-lacto-vegetariana, val? Tenim ous, tenim làctics i tenim després tots els altres productes d'una dieta vegana. Però no treure-li exclusivament tot el que sigui animal. Val? Penseu que està creixent i això pot afectar que aquell criot sigui un pan més alt o un pan més baix. Val? Sobretot en el tema de l'aport que tindrà de calci i de vitamina D.
Uh-huh. I també entenc que també té molts anys per endavant per a decidir després clar. Si vol passar-se en qüestions veganes o en qüestions vegetarianes o si vol seguir doncs, menjant carn i verdura. Al final, carn, peix o verdura. Doncs, Roser, per a ficar una pinzellada final a tot plegat, fem un resum ràpid. Per a les persones que segueixin aquestes modes veganes, sobretot, que tinguin molt de control amb un dietista, amb un nutricionista, sobre les seves condicions, diguem-ne, de vitamines, sobre com estan, diguem-ne, a nivell doncs, d'aportació de nutrients, perquè, evidentment, en vegetaria doncs, es pot complementar d'alguna forma, amb ous i amb llet, però amb vegans, doncs, tot és origen vegetal i, per tant, aquí podem trobar mancances. Les trobarem, segur, més aviat o més tard.
Les trobarem. Trobarem de B12, de vitamina D, de calci, val? Per tant, és molt important consumir els aliments que hem dit, sobretot fruita seca, també, perquè ens aportarà calci. Una cosa important que no hem dit és el tema de les begudes enriquides amb calci. Val? Si són begudes enriquides amb calci de soja, sí, perquè tenen proteïna, però una beguda d'arròs no ens aporta proteïna, val? Per tant, la proteïna que ens aporta és mínima, per tant, no seria apta en aquests casos. Una altra cosa important és la sal iodada. Sempre utilitzar sal iodada, val? I cuidar amb la sal iodada i amb les algues, perquè, tal com hem dit abans de l'alga que podia interferir amb la B12, hi ha tipus d'algues que tenen molt de contingut amb sal, val? Per exemple, hi ha una alga, que és l'alga kombu, que té 2.300 micrograms de sal. Val? Estos 2.300 micrograms de sang se recomana normalment que no se superen los 200 al dia.
Per tant, ja estem superant amb escreix ja...
Per tant, los podem superar perfectament si consumim molta alga i sobretot en este cas, este tipus d'alga.
Molt bé.
I una altra última cosa seria tot el que és té, cafè, cacau, ingerir-lo fora dels àpats. Això es podria ampliar a una alimentació
normal.
Omnívora normal. Val? Per què? perquè el cafè, el te i el cacau interferís sempre en absorbir la quantitat de ferro, de zinc i de calci. Què passa? Que una alimentació que mengem tots els aliments no tindríem problema, però una alimentació vegana sí que ens trobem en dèficits. Per tant, sobretot, cafè, te i cacau, fora dels àpats.
Millor tenir-ho fora dels àpats i així també tenim alguna distracció més enllà. Doncs, Roser, amb això hem volgut fer un repàs, com dèiem, a tot aquest món de la moda vegana. Tot i això, jo he de dir una cosa. A mi, alguns dels plats d'aquests que es fan només amb verdures, que he vist en fotografies, no he tingut l'oportunitat encara de posar-me directament a provar només un plat 100% verdures, però alguns tenen molt bona pinta, eh? Les similituds que es fan de la realitat d'un plat de tallarines d'espaguetis a fets amb verdura, alguns tenen molt bona pinta. Potser no alguns, per menjar cada dia, però de provar-los,
no, animar-nos, no? Els podem provar sí, i els podem cuinar perfectament. El que passa que hem de posar el nostre toc de proteïna animal, per exemple.
Hem de posar alguna coseta per acabar-li de donar l'aportament de proteïnes necessàries. Al final, això ho hem vist, algunes vitamines, algunes proteïnes que faran falta, que haurem d'anar complementant. Rosa Martí, dietista i nutricionista d'aquí del Club de Gastronomia del Sempre amb tu de la Cala Ràdio, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per fer aquest repàs al tema vegà, i ens veiem pròximament aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.